Una comunidad autónoma va a perder recursos y, por otra parte, se va a garantizar la solidaridad en todo el territorio.
Hem arribat així a les 5 i 4 minuts. Vos deixem ara amb Tento i actualitzem tots aquests continguts al butlletí de les 6.
Més informació a ib3notícies.com.
Heu de saber que l'humorista Asari Big Bang formarà part del cartell del Fes Ha Ha el pròxim 26 d'octubre amb l'espectacle Big Bang Theory.
Fent-ho'l, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.
Comença aquesta tercera hora d'aquest Tento'l d'avui dilluns, dia 20 d'octubre. Som en directe aquí a Vetres Ràdio i tenim una amarga xifra al control tècnic. I ara és el moment de connectar amb un humorista, Asari Big Bang.
Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, and
Després de 4 anys, amb el seu espectacle Humor Negre, Asari Big Bang torna en Big Bang Theory, un monòleg on reflexiona sobre aspectes de la vida quotidiana com la rancúnia, la intel·ligència emocional, la salut mental o la diferència entre estar enamorada i estar empiotxada. En aquest espectacle, l'artista ens convida a separar del seu món personal la força i el caràcter que tant l'han caracteritzat. Un show que filosofa, que fa filosofia mamarratxa, com ella mateixa l'ha definit, i que volem comentar en profunditat el humorista Asari Big Bang.
En profunditat.
I la volem saludar, encara no ha arribat a Mallorca, però ben presto ho farà. Asari, com estàs? Benvinguda.
Hola, bona tarda, molt bé. Moltes gràcies per convidar-me al programa.
Que bé. Quin dia arribes cap aquí? Quin dia vens?
Doncs a l'actuació és el dia 26, diumenge, però jo arribo el 25, el dissabte 25 arribo, per gaudir una mica de Mallorca abans de l'actuació.
Que bé.
M'agrada molt.
Ja has actuat aquí, o ets la primera vegada?
No, ja hi he estat. De fet, he estat al mateix Rivoli, on actuaré diumenge 26. Ja havia estat, amb Humor Negre. Em sembla que fa un parell d'anys i res, molt contenta, va anar molt bé, la gent s'ho va passar molt bé, jo també.
Ja ho crec.
Sí, jo t'hauria de demanar quin és el teu contacte amb el públic illenc, que de vegades tenim fama de difícil, però molt d'humoristes, en els que hem parlat, sobretot dels Fes Ha Ha, han desmuntat aquest mite. És a dir, la gent de les Balears saben riure i mos ho passar amb pipa com qualsevol altre.
Home, jo crec que una cosa xula que té el Fes Ha Ha és que com que és tan ample i té tantes còmiques i còmics i tal, em sembla que hi ha una mica de gustos per tothom. Llavors, la gent que ve a veure'm ja més o menys té idea del que faig i com ho faig i ja van com amb una disposició, predisposició, doncs molt a riure. Tant la gent que compra les entrades com aquelles que els hi compren i acompanyen les altres. Jo crec que... Bueno, que hi ha gustos per tot i el Fes Ha Ha és un festival tan ample i amb tantes opcions que trobes el teu còmic o la teva còmica, que és el teu gust.
Clar que és una cosa moderna, això de trobar un còmic al teu gust, quan tu dius a festivals com es Fes Ha Ha, que són un aparador meravellós amb moltes opcions, perquè jo ara penso, quan jo era petit, i només hi havia en Raúl Sender, hi havia Narévalo, i llavors hi havia en Juanito Navarro. I si volies anar a veure qualque cosa, havies d'anar a veure quatre o cinc senyors, però sobretot dones, més enllà de Lina Morgan o en Mary Sampere, costava molt trobar dones que féssiu humor. Tu, en aquest sentit, t'has sentit una mica pionera, no només per dona, racialitzada, feminista... Clar, és que tu acumules com a molt d'ítems que t'han fet ser una cap de cartell
sí,
amb moltes coses.
Escoltar. que em pots donar un perfil que t'ho posi difícil. I em van dir, doncs mira, tenim això que et ve de gust. I jo, vinga, va, m'ho quedo.
És a dir, m'ho quedo tot. I ja aniré fent la meva feina, no?
Ja anirem fent poquet a poquet. Doncs, no, a veure, no em considero pionera, perquè jo sempre dic que això que a mi em passa molt, que em diuen, és que eres la primera còmica negra d'Espanya, m'ho diuen això sovint. I jo sempre dic que som les primeres en les coses, tenint en compte fins on ens arriba la memòria, perquè sempre hi ha hagut alguna dona abans que jo fent comèdia les ha hagut, i gràcies a elles jo he pogut fer camí també. I segur que hi ha hagut alguna actriu negra que feia comèdia, poder no en l'estàndard, però sí a la tele, i que el seu esforç i que la seva feina també m'ha obert camí a mi, no? Llavors, jo això de... La primera que no sé què, abans m'ho prenia com amb molt d'orgull, però ara m'ho prenc amb molta humilitat, perquè si estem les que estem ara és perquè alguna ha fet un camí abans que nosaltres per posar-nos una mica més fàcil.
Una frase teva que m'ha agradat, que és: la millor comèdia neix del drama. I clar, te volia demanar a Sari Vivanc, humorista, quant has hagut de patir per escriure aquest Vivanc Theory? Clar, per quantes carrerons de patiment has hagut de circular per poder fer un espectacle sencer?
Doncs mira, he estat 4 anys amb humor negre, que m'ho he passat molt bé, però jo crec que he fet els 40 i que he donat com una altra pas a la meva vida, amb la meva maduresa i amb la meva capacitat de veure l'interior. I que Vivanc Theory neix una mica d'això, no? D'aquesta consciència de que he aprofundit en mi mateixa, però també amb la consciència de que cada cop com m'importa una mica menys expressar-ho com jo ho expresso, i per tant doncs surt amb molta més llibertat, diguem-ho així, i per tant és molt més sincer i molt més divertit.
Sí, perquè la comèdia, a Sari, no sé si estàs d'acord, és un codi que mos permet mirar-nos a un mirall, i de vegades allò que veiem no mos agrada. No sé si com a públic contemporani tu dius, la gent va informada, sap què vas a veure, però no sé si en sabem, o encara mos costa això de mirar-nos a un mirall i aprendre a riure'ns de nosaltres mateixos.
Buah, costa moltíssim, però ja no només com a públic de comèdia, sinó com a persones. Totes les persones ens agrada tenir una consciència, una opinió molt alta de nosaltres mateixos, i a vegades no és tan així, almenys no tots els aspectes, no? Vull dir que hi ha coses on estem molt més deconstruïts o deconstruïdes, i coses en les que no, i en les que no ho estem ens costa moltíssim mirar-nos al mirall i dir, escolta, doncs poder això m'hauria de mirar, perquè ens agrada tenir una idea molt alta, molt ben estimada de nosaltres mateixos i mateixes. Però, bueno, la feina de deconstruir-se va a poc, i a mi m'agrada molt pensar que amb la meva comèdia doncs faig una mica que la gent s'hi posi en aquest camí, però amb l'humor, que és molt millor.
Sí, perquè t'has comentat ja diverses vegades que tu ets còmica, no activista. Però, clar, en el teu humor tens un clar component de crítica social. Tu on poses el límit entre comèdia i pedagogia? Perquè jo estic convençut que molta de gent que ha vengut a veure un espectacle teu, temes, sobretot, de racialització, que pot ser perquè esteu voltant, no estàs en gent racialitzada, no estàs en gent en situació d'exclusió, etc, que no penses o no hi caus. En canvi, que Sari Vivanc, en tota la seva gràcia i, sobretot, de vegades també en la seva mala hòstia, te posi davant d'aquest mirall, també convides a la reflexió. Però on poses el límit entre pedagogia i humor? Perquè el que hi ha a la fi, tu estàs allà per entretenir la gent.
No hi ha, és que jo penso que amb l'humor s'hi pot fer molta pedagogia. De fet, penso que l'humor és una de les millors eines que hi ha per fer arribar, sobretot, temes que per costum i per normalitat doncs acostumen a trobar-se amb aquesta reticència de la gent per això, no? Per no mirar-se, per no posar-se davant del mirall. Llavors jo penso que la comèdia és una eina meravellosa per fer tota aquesta feina, i que pot perfectament fer una intersecció entre, i que pot haver-hi perfectament una intersecció entre comèdia i pedagogia i comèdia. De fet, molts profes fan servir l'humor per donar classes, també, perquè, bueno, és un codi de comunicació com un altre com un altre codi de comunicació i un dels codis més intel·ligents que hi ha, per mi, vaja.
Amb aquest nou espectacle has dit que se te podrà veure vulnerable i amb força en el mateix temps. És a dir, proposes com una espècie de muntanya russa de sensacions a tota la gent que vengui a veure Big Bang Theory. Clar, com compagines aquests dos pols escènics, perquè per tu deu ser una feinada cada vespre. Ara estic intensa, ara ric, ara estic melodramàtica. Clar, tot això amb hora i mitja.
Mira, diuen que tu pots oblidar l'obra que has vist, però no pots oblidar el que t'ha fet sentir si t'ha fet sentir molt. I jo crec que aquesta és la part més important, que sortiran havent rigut moltíssim, perquè la veritat és que la meva primera cosa és que la gent rigui, perquè sóc còmica, o sigui, han de riure i molt, perquè sóc còmica abans que activista i abans que fer pedagogia, però jo trobo que també, doncs això, que es pot aprendre, no? I que no és una cosa que siguin antònims el ser sentimental i mostrar la part vulnerable quan explicar d'altres coses com més dures i tenir força a l'escenari, perquè de fet em sembla que per mostrar-se vulnerable s'ha de ser molt fort. I a mi no em fa cap mena de pudor. És més, jo penso que quan més aconsegueixin arribar dintre de mi mateixa, de les meves vulnerabilitats, de les meves virtuts, dels meus errors, quan més em mostri, més fàcil serà després arribar al públic, també. Quan més oberta estigui jo, més oberta està el públic, sempre.
Idò, finestres obertes a les totes. No em faltaria d'altres. Som en conversa amb Basari Vivanc, humorista, que aquest diumenge, dia 26, serà el Fes Cajà, amb el seu nou espectacle, Vivanc Theory. He llegit, Asari, que tu de petita tenies clar que tu volies fer coses artístiques. I vas començar sí. en gimnàstica rítmica, dansa urbana, teatre sí. en els 15 anys. Clar, vas anar com a tocant-ho tot. Quan vas descobrir que allò que volia ser és humorista, en quin moment, fent nostra aquella cançó de Nalina Morgan, va arribar a casa teva i vas dir, mama, quiero ser humorista i entretener el món. Com va anar la cosa? Va ser un acte conscient o la professió mateixa t'hi va dur?
Això t'anava a dir, que jo abans m'ho passava molt bé, perquè no tenia ni idea del que feia. Jo només pujava a l'escena i deia, vaig explicar coses i la gent reia, no? Però no tenia encara aquesta consciència d'ostres, que aquesta, això és la meva responsabilitat també. I llavors va arribar un moment que vaig pensar, ostres, puc fer carrera jo amb això, perquè se'm dona bé allò d'escriure i fer riure. Però haig de dir que abans, quan vaig començar, m'ho passava millor perquè no tenia ni idea del que feia. De seguida que vaig agafar com consciència i em vaig posar aquesta pressió jo mateixa de ara la coma tiene que ir aquí, la estaleta tiene que ir allà... I ja va haver-hi un temps que buscava tant lo tècnic que no... Que sí, que les actuacions sortien bé, però jo no aconseguia divertir-me tant. I ara estic en un punt que m'ho passo molt bé. Molt bé. Perquè jo ja no tinc cap mena de fe. De fet, jo convido molt la gent que vingui a veure Big Bang Theory perquè crec que se sorprendran molt, molt, i que riuran molt. I la meva intenció és que surtin del teatre comptant la quantitat de vegades que s'han hagut de portar la mà al cap dient no m'ho puc creure que hagi dit això.
Clar, tu dius que ara hi ha hagut un moment en què t'has mirat més, sa broma va aquí, sa coma va allà. No sé, com humorista, què te fa més por? Si el silenci absolut del públic o una riaia fora de lloc? Perquè, clar, ses dues coses duen dos col·locar moltíssim.
Oh, molt bona pregunta aquesta, eh? És com molt bona, molt bona. No, em fa més por el silenci. Em fa més por el silenci perquè la riaia fora de lloc encara la pots jugar. No, li pots treure una mica de
punta.
De gràcia. De punta, sí, i això ja va bé, que passin coses, que estigui viu el monòleg. Jo parlo molt amb el públic, amb el meu monòleg, perquè m'agrada molt anar recollint l'emoció, no? I els sentiments i les reaccions que surten del públic. A mi m'agrada molt que tot allò formi part també del show. Que la gent sigui part del show, una part viva del show, no? Jo parlo molt amb el públic. Llavors això es pot aprofitar, però que no rigui ningú... Que no digui ningú, no... No, no, no m'he vist mai. Ah, bueno, sí, sí, m'he vist quan començava, sobretot.
Però ara, ara has tirat de memòria. Hi ha hagut un moment que sí que seien no res, però ara ja darrerament...
No, 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 parlava ja de, que ja fa temps, suposo que amb la pràctica, que ja no em passa, creuem els dits, però que pot passar, perfectament, fins i tot quan ja arribes aquí, que dius, bé, més o menys ja té, la gent ja em té agafat el rotllo, jo també tinc agafat el rotllo la gent, en principi ha d'anar tot bé i tot va bé, però això no treu que un dia, qualsevol, pel que sigui, de sobte la gent no rigui. O sigui, és una cosa que pot passar i hem de comptar. No té per què passar, però jo crec que no hem de perdre la perspectiva de que pot passar.
Per tant, sempre anem a jugar que aquest fet podria succeir i mirar de solventar-lo de la millor manera possible. Clar, mirant una mica la teva biografia, ets mare, ets actriu, sí. Ets còmica, sí. Ets escriptora, sí. Col·laboradora sí. De mitjans. Clar, t'hauria de demanar com equilibres tot això i si encara tens assignatures pendents, perquè diguem-ne que has tocat molt de pals.
Home, hem de dir que jo tot això no ho faig a la vegada, Vull dir, ja miro d'organitzar-me de... Vinga, ara estic amb la pel·lícula. Vale, doncs aquest mes que estaré amb la pel·lícula o que estaré en un rodatge o que sigui, doncs no m'hi poso tantes actuacions de l'stand-up.
Sí, però aquesta feina, Sari, allò que té és que sembla que la feina arriba com a per tongades. Hi ha moments en què te surten 30 coses a la vegada i llavors estàs 2-3 mesos o mig any que dius, ningú me mira de cara, perquè és malauradament aquesta professió depèn molt d'esperar que soni el telèfon. Això també s'ha d'estar mentalment ben estructurat per anar dosificant la feina i continuar amb una vida més o manco estable i poder tirar cap endavant.
Molt bona pregunta, molt bon. M'agrada molt que parlis d'aquest tema perquè és veritat que no és fàcil. Jo ara estic fent una obra de teatre que es diu Els Demonios, que m'ha donat l'oportunitat de tornar a estar en contacte amb actors i actrius. Després d'estar molt de temps amb l'stand-up i una mica apartada, no?, de la que és ficció, de que és audiovisual i de que és teatre. I ara tinc l'oportunitat de fer part dels actrius i actors d'aquesta obra de teatre i he tornat a veure de prop lo difícil que és realment i la falta que fa tenir una salut mental i una consciència de tu mateixa i de tenir cura de tu, de la teva psique, de lo important que és, perquè realment és que pots treballar durant 3 mesos i després estar-te 9 mesos sense treballar. O un any sense treballar. I tot això, doncs, cuidar la teva economia, perquè, clar, poder has de viure amb el que has guanyat fa un any, no? Durant tot un any. Llavors, tu has de mirar, tu has d'estirar. Ja no només això, també el sentiment de serà que no valgo, no? Serà que no sóc prou bona? Serà que et qüestiona... I arriba un moment, doncs, suposo que també... t'hi qüestiones a tu mateixa, de la teva valia, del teu talent, no?
Això també passa
jo
en feines...
Jo ara tinc la sort...
Ai, no, perdona, em pensava... Dali, continua.
No, jo ara tinc la sort que ja fa uns anyets que per sort estic treballant com de sovint, no? Ja tinc mesos que millor, tinc mesos que pitjor, però precisament pel que has dit quan m'has presentat, que humorista, actriu, escriptora, no sé què... No es porque ame el talento y el arte, es porque soy pobre, ¿vale? Entonces...
que quedi clar. Jo, si estigués forrada, potser només faria una cosa.
Exacte. Potser diria, doncs ara només em ve de gust anar a treballar a Hollywood. Va, a Hollywood que me'n vaig, però no. La gent diu, tia, te está saliendo de todo. Jo digo que estoy pluriempleada.
Això ho deia na Viviana Fernández quan li varen demanar, a ver, Viviana, ¿por qué siempre tienes trabajo? I diu, porque nunca he dicho que no. És a dir, a tot el que m'han oferit, sempre he dit que sí, que és una filosofia, que és cert que també és la feina d'artista, com també és la feina de ser comunicador, com en el meu cas, depèn molt de la validació externa, i també de vegades lluitar contra aquesta síndrome de l'impostor o de l'impostora, que encara que no vulguis, tu dius, a lo millor estàs 3 mesos, 4, que ningú te telefona, i clar, lluitar amb aquests dimònics interiors, també has de tenir com escapat molt ben amoblat, i llavors sortir un escenari i fer riure, quan tu has de matí t'has estat plantejant si deixar la feina o no, clar, és una carrera de fons que no és fàcil.
Home, és que treballem amb les emocions i amb els sentiments i la preocupació. Jo penso que és un dels sentiments més presents que tenim els artistes d'aquest país, perquè és una preocupació contínua saber si tindràs feina o no la tindràs, no? Jo no crec que encara i així... jo no estic... No sóc fan de dir que sí a tot, fins i tot quan no tens feina. I sé que, aquesta asseveració ve una mica del privilegi d'estar en un moment en què, bueno, més o menys, més menys que més, però més o menys, puc dir o puc seleccionar per poder, doncs, una mica fer la logística de la meva vida amb el meu fill, la meva casa, la meva família, els meus amics, també, no?, la meva vida privada, que també hi és, i és important que estigui ben cuidada i ben cuidada, perquè és la part que em conforma i des d'aquesta part que em conforma jo escric també, faig les meves creacions, no? I si això no està bé, jo no estic bé. Per tant, també s'ha de tenir cura de la vida personal. Però poder dir no és un privilegi. Encara i així, jo haig de dir que porto molts anys dient que no, fins i tot quan no podia dir que no, perquè he considerat que hi ha coses més importants que els calés. Però entenc que hi hagi gent que digui, pues yo lo hago todo porque necesito comer, i és perfectament legítim, no ho critico, però la meva experiència de vida ha sigut dir que no molts cops per anar una mica en línia amb els meus principis o amb la lluita que jo sempre he volgut portar a terme.
Som en conversa l'humorista Sari Vivanc, una dona que ha dit no moltes vegades, com us acabo de confessar ara en directe, que qui sí els ha dit que sí és en el Fes Jajà, el festival d'humor d'aquí de Mallorca, i aquest
el millor festival
del món, i aquest cap de setmana, diumenge, serà en el seu espectacle Vivanc Theory. Clar, tu ja fa molts anys que te dediques en això de fer humor. Clar, tu parles des d'una perspectiva racialitzada, dona feminista. Com ha evolucionat també el teu discurs amb aquests anys que hi ha dut sobre l'escenari? Perquè, clar, m'imagino que el feminisme que te va abraçar en el començament de la teva carrera no és el mateix que t'has trobat ara, perquè també com a corrent intel·lectual tot evoluciona.
Exacte, exacte, sí. Però és que jo evoluciono també amb aquesta corrent i amb mi mateixa, no? I ja et dic, el monòleg comença parlant que he fet 40 anys perquè de debò que no ha sigut el pas de l'endemà del meu cumple a l'altre, no. Ha sigut un procés d'anar fent anys fins que he fet els 40, que de debò jo he vist i sento i sé que dintre meu hi ha hagut un avanç, que realment he fet una construcció i una deconstrucció molt forta que té com a punt de partida una consciència feminista, una consciència afrofeminista, una consciència antiracista, i que, bueno, que poder m'havia portat a un punt de descans, no? Una mica de necessitat també parar amb això, però que ara està en un punt molt àlgid. Estic molt a tope. He tornat a trobar les forces, les ganes, la comèdia, i em sembla que Vivanc Theory a nivell de text està molt per sobre d'humor negre, de reflexió, de riure, de maduresa. Jo de debò convido la gent que vagi a veure-ho, perquè no voldran que els expliquin. De debò que sí, que se sorprendran.
Mira, m'agrada, perquè per aquí m'ho llegim el pensament, t'anava a dir, me queden 2 minuts d'entrevista i ha arribat el moment de fer la promoció, i te volia dir, a Sari, per què no mos han de perdre aquest Vivanc Theory el proper 26 d'octubre? I ja ho has dit, no? Doncs, no has de voler que t'ho contin, ho has de viure. Tu ets una experiència que s'ha de viure en directe.
S'ha de viure en directe, i et dic una cosa, que el text és molt, molt potent. És tan potent que fins jo mateixa estic sorpresa. Vull dir que jo els animo molt a veure-ho, perquè...
M'ha encantat això. Imagina't si el text és bo, que fins i tot jo, que sóc autora, cada dia quan te'l represent, me sorprèn que a mi mateixa de com m'ha quedat de bé. Seria una mica el resum.
Doncs sí, és molt bo. És molt bo, la veritat. És la veritat, és molt bo. I fins i tot jo tinc ganes que arribi el 26 d'octubre, el diumenge, per veure com surt aquest monòleg, perquè jo trobo que pot ser apoteòsic. Jo estic amb moltes ganes de passar-m'ho molt bé, ja t'ho dic, de debò.
Idò, a Sari Vivanc, visca l'apoteosi, ja ho sabeu, oients de Tentol, teniu una cita amb ella aquest diumenge, el Fes Ja-Ja amb aquest Vivanciori, Margarida.
I de moltes gràcies, també, Vivant a Sari, gràcies, una ferrada forta. Ara arriba el moment de fer...
Un plaer, gràcies.
Gràcies a tu, només faltaria. Arriba el moment de fer un Tentol per a volòmetre i tornem tot una.
El paraulòmetre.
Avui juguen el paraulòmetre, no?
Jolitas!
Com estàs? Preparada?
Sí, estic super preparada.
Quina és la primera paraula que dius quan t'aixeques?
Bon dia.
I quina és la darrera paraula que dius abans d'anar a dormir?
A dormir.
Quina és la paraula més llarga que saps?
Supercalifragilisticoespialidoso.
I la més curta?
Curt.
Quina paraula te costa pronunciar?
Totes, moltes.
I quina és l'expressió que t'agrada més?
Cago en d'ell.
I quina és la paraula que més repeteixes?
Hola, què tal?
Quina és la paraula més amorosa que fas servir?
Cariñito.
I quina és la paraula que t'agradaria recuperar? Qualcuna paraula que estigui en desús.
Chicharo.
I ja per acabar, quin és el teu moment tèntol, el teu moment de relax del dia?
Anar a zumba.
I quan penses en aquest moment, quina cançó te rebé?
No, Dolores tenia un nòvio.
Dolores tenia un nòvio que per Nadal li va regalar un pollastre blanc i negre que el traspasset li va costar. Un pollastre blanc i negre que el traspasset li va costar. Dolores que fas pollastre i el va posar en seu cap per amunt. I diu a sa seva sogra qui vol pollastre que en compri un. I diu a sa seva sogra qui vol pollastre que en compri un. Sa sogra tota enfadada li fot punyada i li romp el nas. Calla, bruta, malcriada, tu la m'has feta i l'on pagaràs. Calla, bruta, malcriada, tu la m'has feta i l'on pagaràs. Dolores, tota enfadada, li fot punyada i li romp un ull. I diu a sa seva sogra
Tres ràdios, cultura. No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es, Agència Tributària de les Illes Balears.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir, Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que el t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 7:30 del vespre.
Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta. Quina paraula creus que s'està perdent?
Referent a la paraula que escoltava anys enrere i que ja no s'utilitza. Bé, dic-vos que nosaltres, aquí a Sineu, encara tenim qualque exemple d'aquesta paraula que jo vos diré, però que ja no la sentim utilitzar gairebé gens, perquè hi ha hagut una evolució a dins el poble. M'explic. És a dir, antigament els carrers no estaven asfaltats, sinó que eren de terra espitjada, i quan hi havia un dia que feia una mica de mal temps, aquest carrer s'omplien de fang. I normalment, segons quines cases aquí a Sineu encara ho poden veure, per exemple, a l'Iglesi, o a qualque casa particular encara ho poden veure, hi ha un element que és com un semicercle de ferro que està a la vora centrada principal de la casa i que se diu, aquesta peça, se diu és desfanguedor. Actualment ja conec ben poques persones que utilitzin la paraula desfanguedor.
Marotades i marotismes, amb Joana Maroto.
Ja la tenim aquí, l'alegria dels dilluns, Joana Maroto, com estàs?
L'alegria del dilluns que quasi treu el fetge per la boca, sí. perquè no podia
no
aparcar,
me
sap greu, que no, arribat una mica
has
justa.
Has arribat, que és
ja
important.
Ja sempre soc molt puntual, però avui m'ha costat aparcar, no sé què passa. Però bé...
Moltes activitats extraescolars.
Sí, de fet era això, per aquí darrere a la ràdio molt tenim vestits de taekwondo, de venir a fer qualque activitat per aquí. Però bé, com esteu vosaltres?
Tot bé.
Esteu bé?
Sí.
Sou de posicionar-vos en aquesta vida?
En quin sentit?
En tots. En tots. Tu te posiciones, Margalida.
Els mallorquins no són molt de posicionar-se.
I de no posicionar-se té de dir que ja és posicionar-se. Eh?
Exacte.
Però bé, avui, després d'una setmana ben remoguda, ven que canviar la fletxa de la direcció. Sí. Avui vol ben que dir que ni blanc, ni negre, ni gris, ni res. Mané que crear més rivalitats entre dues divas del pop. Són ells qui ho han gestionat fatal.
Capítol 144. Crònica d'una història del passat que sona més fort que el present.
Podríem començar fent un karaoke, però no, no és això que volen fer. Després de tants anys dient que el temps ho cura tot, resulta que el temps només els ha donat ganes, en aquesta gent de tornar a anar maia. Canvien de vocalista, fan èxits, passen dècades i en el final tornen en el punt de partida. Ni els bucles temporals de Dark ho haurien explicat millor i no sé si esteu d'acord amb jo o no. Però bé, fa just un any, no sé si us recordeu, fa just un any, Margalida,
ja
vaig dedicar un capítol de marotades i marotismes precisament en aquest truet, en el truet armat per l'oreja de Van Gogh. Va ser el capítol 99, ara en duim 144. Però el meu pensament no és només que no hagi canviat envers tot això, sinó que s'ha reforçat. Però per si necessiteu que vos posi una mica d'antecedents i història, vendria a ser la següent. Dia 14 d'octubre de 2024, aquest grup anuncia que després de 17 anys prescindeixen de la seva vocalista, Naleire Martínez. Varen fer una carteta un poc mona, però plena de poca empatia, poc agraïment i molta cara dura. No me val que me digueu que Naleire tenia un contracte i que ells la podien acomiadar en boda. Això és l'argument que ha defensat tota la setmana en Joan Ferrés. A mi no me val. És un argument poc vàlid si les formes han estat les que han estat. Res, un any i un dia després, és a dir, el dia 15 d'octubre, anuncien a bombo i platillo que tornen i ho fan amb Namaya.
Tengo aquí bajo el vestido bien escondiditos tus besos malditos.
Bé, m'ho que en aquest any no he canviat perquè pens igual. No entenc per què se vol crear aquesta rivalitat entre na Leire Martínez i na Amaya Montero, o sí, ara en com us ho dirà.
Jo sí que ho entenc una mica.
Bé, però pens que no són, que són ells, vos ho deu abans, que són ells els que no han gestionat massa bé aquesta història. Al final, vos deia abans, en el sumari, no?, que com que moltes vegades focalitzam cap a una direcció i queda esveït, o difuminat, o tapadet, sí, arrere focus, fons, el focus important d'aquesta qüestió. Però bé, tampoc m'ha valgut l'argument, així que en aquest món no mos basta. En l'aire ho va donar tot pel grup i sempre va jugar amb una desavantatge. Sempre va haver de demostrar i picar pedra perquè vessin que valia.
I tot i així no va ser suficient, tot i que en l'aire d'un més anys que Namaya a l'Oreja de Van Gogh. I també te dic una cosa, jo amb això estic amb tu. No t'oblides, és com quan dius que quan qualcú se lia amb un home casat, que diuen, s'ocupes d'esquesat.
És una...
No, te faré analogia. S'ocupes d'esquesat perquè és qui té un compromís, en aquest cas, ells tenien un compromís en l'aire, el manco de donar-li una sortida digna i dir-li, escolta, ara mateix nosaltres valorem més els futurs guanys que hi pot haver amb aquest reencontre, perquè aquesta cosa de nostàlgia que mos pot anar bé, però se podia dir d'una altra manera i se podia fer d'una altra manera. Però també tu, quan entres a un banyo que està ocupat, com és el cas d'una relació amb un casat i com és el cas de l'Oreja de Van Gogh, perquè hi havia en l'aire, Namaya sabia perfectament on entrava.
Namaya.
Amb aquest retorn sabia que, perquè entrés ella, havien de defenestrar qualcú.
Exacte.
I també la gestió que ha fet emocional d'aquest tema, diguent que ella no tenia nada que veure en este entierro i fent-se sorni, a mi... Jo m'ha sentit encara més estafat.
Més estafat. Hem de recordar...
Un poc com quan Sara Montiel va sortir de jutjat d'Alcobendas. Però què invento és esto? ¿Quién se ha casado? I de tu, te acabaves de casar amb Antonio el Cubano. A mi per què m'enganes? I de Maya, a mi per què vens a enganar-me?
I de aquí també va s'engany, perquè na Maya, durant tot aquest temps, i de fet en una entrevista que li va fer a Ana Rosa Quintana, ha negat tot aquest temps que
sí,
tornes...
Que
ha negat i fa un any que estan assajant a Donosti. Que diu, hace un año que estamos preparando este reencuentro. Però, de veres, la gent que se pensa que som, sí, que som beneïts.
Ja has dit una cosa molt important, Xisco. Has dit la paraula clau, nostàlgia. Està clar que l'efecte nostàlgia és un fet i a vegades mos pot una miqueta. Sempre mos sol agradar més, a vegades, la versió original, la primera que coneixem, però no me digueu, 17 anys no són suficients per donar un comiat així com se mereix a una lota que canta així de bé.
Llegan las dudas gritando que sí fue mi culpa. Están dictando palabras usando tu voz. Imaginando que van a escuchar mis disculpas. Rompiste todo cuando casi estaba perfecto.
Atenció a la primera part de la lletra d'aquesta cançó. Llegan las dudas pensando que si fue mi culpa. Están dictando palabras, usando tu voz, imaginando que van a escuchar mis disculpas. Nina, que no t'has de disculpar de res, que no és culpa teva. No, Leire, que no t'enganin ni tinguis la síndrome de la impostora. Tu vals i tu no tens la culpa d'això que han fet aquests bergants. I sí, dic aquests bergants, perquè s'han portat fatal. Xisco, d'acord o no en que, segons algunes persones, na Leire canta millor que na Maya? No sé si te vols, si te vols ficar en aquest
no,
jardí.
No, precisament, és que jo aquí no estic jutjant qui canta millor si un o l'altre, perquè els dos canten meravellosament bé. Aquest no és...
Amb un estil propi.
Evidentment, aquest no és el debat. El debat és que duim setmanes i mesos, sobretot que fan nostàlgics, blanquejant una infàmia. I no en els doblers de la meva entrada. L'Oreja de Van Gogh pot venir a davant camp Eva,
que no vendran.
Que partiré del barri de Pere Garau per no escoltar-los.
Que no vendran.
Perquè pens que el que hem de fer també és, mos passant sa vida, parlant de responsabilitat emocional, de com tractar bé ses persones, etc. Doncs ara, com a societat, poden donar una lliçó. Que així, no.
Així
si
no,
aquesta, si aquesta gira no sum, o no ets exitar el que ells consideraven, pot ser se plantejaran demanar disculpes en l'aire, que és allò que haguessin hagut de fer fa un any.
Exacte. I ara faig un petit incís, perquè de banca teva no vendran, perquè, tot i que hi ha problemes en la caiguda de Snowball i d'Amazon, suposo que ho heu llegit i heu sabut que hi ha hagut una caiguda del sistema a nivell mundial...
Potser l'univers està enviant senyals.
Està enviant senyals perquè els fans ara no poden comprar ni entrades per anar a veure l'Oreja de Van Gogh, ni per anar a veure na Aitana, que també tothom va com a boet per veure-la en aquest tour que comença de mi quarto azul o quarto azul. No vendran perquè teva, perquè han anunciat la llista de concerts i aniran a Bilbao, a Madrid, a Albacete, a Múrcia, a Sevilla, a Fuengirola, a Gijón, a Donostia, a Santander, a Valladolid, a València, a Coruña, a Saragossa, a Barcelona i a Pamplona. Per tant, de moment...
No està tancada la gira, no?
Bé, de moment, no, dir, no anirà a Mallorca.
Això són les primeres places que han anunciat, és a dir, els primers recorreguts.
Que no sé si van a festivals, eh?
O tu creus que hi podrien anar a Mallorca Live?
És que crec que no els interessa fer festivals.
No,
jo crec que fan concerts mono...
Jo crec que ells volen fer caixa per ells.
Monoconcerts,
clar, ells volen el seu... Exacte, ells volen la seva teca.
O un som moix. Els veig ara a un Mallorca Live, no?
Per aventura, no. Tornant a l'aire, vos he de dir que avui passarà una coseta molt important. No sé si sou seguidors d'Operació en Triunfo.
Sí, avui m'ho han passat.
Que
hi ha un mallorquí.
Bueno, ja no és el mallorquí.
Exacte, que l'ha entrat.
Ja no és fa una setmana, però en l'aire, Martínez, és jurat en aquesta edició d'Operació en Triunfo.
Ah, sí?
Sí, és un de ses membres de jurat. Ho fa molt bé, per cert, perquè la meva filla és seguidora d'aquestes darreres edicions, i la veritat és que trobo que ho fa molt bé. I avui tots els
concursants... Com que només mirant MIV3, no sé de què m'aixerres.
Però bé, tots els concursants avui li retran un homenatge a l'aire cantant aquesta cançó que abans sentíem, aquesta de Mi Nombre, com a tema d'inici a la gala, tema grupal que diuen ells, no?, per començar l'espectacle i el show. I és més, a l'hora de repartir les cançons, hi va haver un moment molt guapo en què els anaven dient, mira, tu cantaràs aquesta cançó, tu cantaràs aquesta altra cançó, i la cançó grupal serà Mi Nombre, de l'Aire, i tots se van emprar molt contents, i ara volia dir el nom de la directora de l'acadèmia.
Dona Migalera.
Dona Migalera va dir, és una setmana molt important, li hem de donar molt de carinyito i molta d'estima a l'Aire. I un dia després va passar això. O sigui, que imagina't com de remogut estava...
I també t'he dit, cantava Sabina, al lugar donde has sido feliz no debes tratar de volver. I aquesta Oreja de Van Gogh, no ets Oreja de Van Gogh, que nosaltres tenim dins el nostre capet de quan eren joves. I t'he dit una cosa, podràs anar a veure l'Oreja de Van Gogh, però no tornarà enrere. No tornaràs a tenir aquells 20 anys que tenies quan t'escoltaves Rosas, per exemple. I també t'he dit, Amaya, que hem vist en els vídeos promocionals, no sé si aguantarà tota la gira i arribaran al final de gira, perquè de bou jo l'he vista molt perjudicada. I també hem de recordar, sí, cantant, les promos que han fetes, no aguanta els tons que tenia abans Namaya quan era la vocalista de l'Oreja de Van Gogh.
He dit Rosas.
Menos pensado.
I a més l'han vestida com a... Vengo del futuro,
de Legia del futuro.
És que aquest vestit blau, metàl·lic...
Ai, no, no facin body shaming, per favor.
No és body shaming.
No qüestionem el seu cos.
És Ortera shaming. No té res a veure. Rosas era la meva cançó de l'Oreja.
És la teva cançó.
Clar, perquè els que varen fer cou, resumíamos con prisas Tiempo de silencio, de Martín Santos, perquè mos va tocar llegir-lo a literatura espanyola. Clar, hi havia cosetes generacionals que identificàvem amb aquestes cançons.
Sí, totalment. Jo, la meva no l'he posada, però per una qüestió sentimental que no la vull escoltar, que és La Playa, i no sé, tu, Margalida, si en tens cap de cançó...
Les sabia totes.
I potser no havies anat a cap concert, però era com...
Que va, no.
Jo tampoc he anat a
cap
concert, tampoc no sóc tan seguidor de l'Oreja.
No, però nosaltres, com que anàvem en cotxe a l'institut amb un amic, ell ja tenia cotxe, i escoltàvem el disco cada divendres de dalt a baix, i sabíem totes les cançons. Per tant, d'aquest disco m'ha sé totes les cançons.
I el més important, aniràs a veure-los?
No, però no perquè no... Perquè no és un grup que diguis me gastaré, que valdrà l'entrada. 70, 80, 90...
No sé, a mi... Segur. Si haguéssim fet una altra... És que hagués estat tan fàcil juntar-les a les dues.
I com passar testimoni.
Clar, i com he determinat... O si no, va parlar també i dir-li, escolta, ara s'adu aquesta nostàlgia. Necessitam fer calarons per allò que sigui. Anem a fer-ho bé. Però és que, com sempre, Hi ha senyoros que no saben fer, és que ni tan sols una transició neta no la saben fer.
I en tot això, Xisco i Margalida, també vol vull parlar de la síndrome de l'oreja de Van Gogh, que estic estoradíssima. Sí, és aquella síndrome que te fa sentir, a nivell sentimental, òbviament, que encara que duguis 10, 15, 17, 20 anys, anys que ets allà, el lloc no és teu, no te pertany. Ho has fet tot, t'hi has entregat en cos i ànima, però no estàs allà en les mateixes condicions que la primera. És sempre una de passada, que un dia pot ser s'ha de baixar del tren per deixar el seu seient a la del passat. Això, però, no va de gelosies del tot, va de seguretat estructural, de creure que l'amor no és una feina on te poden substituir. I no, estimats, l'amor no és una plaça interina. No hi ha o no hi hauria d'haver l'anterior ni la nova. Així que si vols sentir un poc com l'aire, no és amor. Sou audicions obertes. Ximpum. Que no vos facin por sa nova veu, perquè amb sa vostra veu, per la banda, pot ser soni fins i tot millor. Aquí ho deix.
Tots hem estat en l'aire en qualque moment de la nostra vida.
En qualque moment.
I això també s'adona sa mà en sa síndrome de Rebeca, que és aquesta obsessió que tenen alguns homes o algunes dones per ses parelles anteriors, que no deixen espai a sa nova. Això li va passar a Ana Maria Aldón, quan vivia amb l'Ortega Cano,
que vivien
dins un mausoleu dedicat a Rocío Jurado. Com pot créixer la teva història d'amor, que és un poble que li ha passat en l'aire? Com pot créixer ella com a artista i la seva seguretat com a artista si tota sa vida l'han estat comparant amb Namaya? I ara, no en el final, les seves sospites s'han confirmat.
Que ha hagut d'aixecar una banda que pareixia que sense anar a Namaya havia mort, l'ha aixecada i l'ha mantenguda aquest de 7 anys, i fixeu vos que les ha cantades totes, però gravar cap cançó antiga en la seva veu, no en tenim cap. O sigui que...
I atenció, perquè clar que han fet, han anunciat un concert a Bilbao, i ja van pel segon, perquè el primer ja està...
Sold out,
entrades exaurides.
Ai, és que mos pot ser nostàlgia, no pot ser això.
A Madrid, 3/4 de la mateix, ja van pel tercer, ja han obert el tercer, perquè els dos primers ja estan plens.
Encara que veran venguent davant Can Xisco, que se pensava que no vendrien a tocar aquí.
I t'he dit una cosa, com a societat enviam un missatge molt perniciós per futures generacions.
Des d'aquí, tot el nostre
no
suport.
No en el blanquejament de la infàmia de l'oreja de Van Gogh cap a l'aire.
No, i que avui tothom, no avui tothom, tot i que domen mirant i vetres, un poquet el nostre coret estarà en aquesta gala d'Operación Triunfo en què cantaran tots els concursants en l'aire.
Després ja mos omplirem sa boca de benestar emocional i de respecte, etc. I tothom a comprar l'entrada per un concert on varen deixar sa cuneta una pobra jove.
Una salutació, perdoneu, a la Mercè Serra, que m'acaba d'enviar un missatge que mos està escoltant. Ai, i també diu la seva al respecte.
Però ella què és, l'Eider o Mayer?
Ella parla de que, clar, que també... vos ho llegesc. Si me dona permís, Mercè, espera que no t'enfadis. Namaya, supos que volia escriure, té problemes de salut mental des de fa anys i panys i me fa molta pena aquest trull. Això sí, na Montero no canta com na l'Eider. Això ha dit ella. Gràcies, Mercè Serra.
Sí, una ferrada, gràcies. Doncs, mira, opinions per tothom. En tot cas, l'estratègia de màrqueting ha funcionat.
Gràcies, Anna Mercè, per aquesta puntualització. Però
no,
que,
i que
però
Mercè que aquesta... Serra, deixa'm-ho dir, na Mercè Serra sí que té un bozarrón.
Exacte, canta molt bé.
Un bozarrón.
Però que se nota que Namàlia, no està bona, pobreta. Esperem, pel seu benestar, que sí, aquesta que gira els hi surti tan bé com esperen.
Joana, moltes gràcies.
Adéu, fins la setmana que ve.
Res, que fem una pausa, no sé si l'hem de fer, curteta, i acabarem el programa amb en Guateque.
Les noches enteras sin dormir, la vida se pasa y yo me muero.
Tres ràdios. Participació.
Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és Sa Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Titoieta Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i IB3 Ràdio.
el Guateque Musical.
Avui, llavors, anem a acabar amb el programa amb música. Tenim un guateque preparat per tots vosaltres i avui amb un menú de cuiners i cuineres, Xisco.
Així és, perquè avui és el Dia Mundial del Chef i sí o sí havien de dedicar en aquesta professió el nostre guateque. I començarem per un clàssic d'Antonio Molina, el seu Cocinero, cocinero.
Cocinero, cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con una habichuela. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión, que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. Ay, 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 trabajando en el carbón, cocinando me doy una maña que no hay en España.
I dels cuiners a les cuineres, que també tenen la seva cançó. És d'origen popular i han triat la versió que en va fer la gran Joana Pons a les seves guitarres.
Si voleu sentir cantar la cançó de la cuinera, ella és una punyetera que tots us vol enganar. Si voleu sentir cantar la cançó,
una altra manera de dir cuiner o cuinera és dir chef, i Slim Samurai i Cecilio G han dedicat aquest ofici noble a la cançó Superchef Freestyle.
Otra vez in the kitchen, ¿qué hacen tus colegas? Tus colegas, super chef, super en la kitchen cocinándolo, cocinándolo. Soy el chef, soy el chef.
Quin canvi, eh?
Jo mai m'imaginava en Xisco posant en Cecilio G.
En la kitchen.
És protocolar, sempre m'ho sorprèn, en Xisco. Moltes gràcies.
És així, això. No ho negarem.
Toni, més cançons, amem.
Sí, i bé, i com bé sabeu, l'hàbitat natural d'un xef és la cuina.
La kitchen.
I des de la cuina canta Magalí d'Atzira.
Se'm trenca el cor com se'm trenca en els plats. Un dia en cau un i no sé com ha passat. Les
cuines poden ser de molt de tipus. La de Ringo Starr és la cuina de l'amor, Kitchen of Love.
Més cuines, ara la kitchen dels Lemonheads.
Thrilled to be in the same postcode as you. I'll tell you things I know you'd like to know. Treat you to cake every night. Suddenly talking, it'll make you cry. Smile at me, I'll hold you really tight. Follow you into bed, run around till morning. We'll stay awake all night. Repeat the same story, but of course never in front of friends. How it all started in the kitchen. Hey!
I el Simple Red ens fan una invitació amb Come On To My Kitchen.
The woman I love took to my best friend. Some joker got lucky, took her back again. You better come on in my kitchen, baby.
I I a les Balears tenim la primera cuinera cantant de la història, i molt abans que alguns famosos passessin per programes de cuina. És col·laboradora nostra i natiu, té temacles com aquest, sopeta de brou, amb tot una tirallonga de plats que fan molta menjera.
Sopeta de brou, frit call dos peus de porc, ensalada de tonyina, escalop, xuta't en el forn, si pia la planxa, llom torrat i caragols. Bon profit! Cristina-te qui no té cap que tingui cames. Bon profit! Ara dureta sons i obriré el vi. Sopeta de brou, camilla amb braser. Sopeta de brou, flors que pengen de macramé. Sopeta de brou.
I tanquem la paradeta amb un clàssic dels programes de cuina, la sintonia de Con las manos en la masa, un tema de Vainica Doble i Joaquín Sabina, que qui més qui manco haurà cantat qualque vegada.
Siempre que vuelves a casa pillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo.
Au, idò, fins aquí un menú de xefs.
Pato chino, no? Sí. Eren molt avançades,
a ver si me alinyes. Un gazpacho con su ajo y su pepino.
Eren molt avançades.
Parlar de pepino, una cançó, me sembla meravellós.
Sí. Que va tornar. Gràcies. Adéu.